Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.33, 15.33 a la remissió, doncs és el moment de l'anàlisi d'actualitat. Avui tenim amb nosaltres en Andreu Ferrer. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Com va? Ha plogut molt per casa teva o no?
Per casa meva ha fet just una mostra de que la pluja existeix. 2 litres.
Ha estat una manifestació de l'existència de la pluja?
Una pena. Jo tinc una aplicació d'aquestes en el mòbil, d'avís de tormentes, i a un moment determinat vaig veure que tot Balears estava dins un grandíssim núvol de tormenta i Formentera estava allà al sud, que no tenia ni un tristet núvol damunt.
Ho comentàvem justament ahir a la tertúlia ciutadana, que sembla que tinguem, doncs, jo què sé, un paraigües al damunt que va esquivant tots els núvols, van passant com pels costats.
Jo no sé mica el que deve ploure cap a Espujol, a Punta Prima...
Crec que a la Mola.
La barra de les roques esclotades a la Mola, que semblava que es veia un poc més... però per casa...
Res de res,
res
eh?
Res de res. Ja dic, 2 litres.
Bé, almenys es refresca una mica l'ambient, que veníem de dies una mica pesats.
Sí, però venim tenim una situació de sequera que és absolutament alarmant i és que no hi ha manera, no hi ha manera. Jo aquesta setmana, no sé quin dia va ser, em vaig fixar bé i tinc una figuera no molt grossa, una de les que tinc, que penso que s'està morint, també. Tinc un ametller que està... fent ses darrers pins entre jo i una parcel·la que és de la meva dona, però que estan lindants. Entre els dos, si teníem 40 pins grans, se n'han mort ja uns 20. Els tòmicos aquest que més és enfermedat aquesta, els fulmina.
Yeah.
Els fulmina, cauen amb molta facilitat després, en fi.
I també hem vist, doncs, amb aquesta sequera, no?, com també s'han produït les darreres setmanes, doncs, petits incendis, doncs, una mica preocupants,
sí,
pel tema de que estava tot molt sec i, doncs, sí, algun ensurt hem tingut, eh?
Sí, jo no sé si els incendis són només producte de la sequera o si són producte d'alguna mà molt malintencionada.
Bé, això de totes maneres s'està investigant.
Però bé, això ja hi haurà qui ho investigui. I és curiós que tots aquests incendis han set a llocs de no fàcil accés. Perquè aquí, per Porto Salè, per on va ser, i és de Can Campanitx i la Mola, per exemple, accedir-hi en camions és complicat. En aquests llocs, sospitós, sospitós. Sospitós i preocupant.
Sí, i per sort no hem hagut de lamentar cap cosa més greu.
Per sort es pogueren aturar
ràpid. I aquest últim, a la venda de Sant Miranda, estava molt prop de dues cases, que dius, bé, menys mal que se'n van adonar pront als veïns i no va passar res.
Efectivament. A veure, jo a vegades veig gent que va amb motos i en cotxes i que no li costa res tirar una llosca per una... I això és perillosíssim. En la situació que tenim actualment, és perillosíssim que hi hagi una ampolla de vidre rampuda. Perquè si fas un muntat de vidres, allò et pot fer, en su sol, et pot fer un efecte piràmide i et pot provocar un incendi.
Doncs sí. Bé, volies comentar una mica, doncs, en l'actualitat. Avui sortim una mica de Formentera per un moment, no? Parlem de l'actualitat internacional, que està bastant moguda.
Parlem del món.
A
veure, a nivell personal em preocupa la situació internacional. Aquest matí m'he despert en la notícia de que aquesta nit Polònia ha interceptat drons russos que teòricament anaven cap a Ucraïna, però estaven damunt sol o espai polonès. És molt preocupant perquè Polònia forma part de l'OTAN i això són paraules majors. Vull dir, si es provoca un incendi, pot ser de conseqüències imprevisibles. Vull dir, a mi personalment em preocupa. Em segueix preocupant la situació de l'ús de Gaza, l'extermini de criatures, sobretot, i dones, homes, vells, de tot. ara hi ha aquesta flotilla de la llibertat que li diuen que se'n va cap a Palestina, que també ha sofert un atac d'un dron aquesta nit. L'1 de nit passada, o l'1 d'ahir, que a Qatar, Israel bombardeja un hotel on hi havia gent de Hamas, que eren els que anaven a negociar, vol dir que tampoc els interessa negociar. No ho entenc, no entenc que la Unió Europea no sàpiga fer pinya amb una cosa així i no sàpiga i no tenga realment pes polític, es demostra que no en té ni mica de pes polític, per dir, escoltau, en això se li ha de posar fi.
En Pedro Sánchez va doncs, diguem, aprovar 9 mesures per frenar, entre cometes, el genocidi, o sigui, per protestar, més que res, alguna una cosa una mica més simbòlica, diguem, perquè, clar, tampoc en un país només tampoc es pot fer la pressió que es pot fer, no? Si només és Espanya o dos o tres països de la Unió Europea, si la política de la Unió Europea no va en la mateixa direcció, diguem, acaba sent doncs, una cosa doncs, això simbòlica, però bé, l'embargament d'armes, diguem, va prohibir explícitament el comerç, no? amb Israel de coses armamentístiques i també amb empreses i va també negar, diguem, als ciutadans espanyols que estiguin en territori ocupat els drets consulars, diguem. I bé, algunes passes en general per...
Sí, però en Pedro Sánchez al final és una veu no molt grossa i a més no és una veu que sigui unànime a Espanya. I això és una mica trist. Jo record els primers anys de la democràcia i fins a l'any 2000 o per allà, la política exterior espanyola no tenia ni una petita fissura.
Yeah.
Vull dir, els dos partits majoritaris anaven tots a una. Jo ahir vaig sentir per ràdio com una consellera del govern balear, del PP, va dir que no toca, que no els hi toca a ells, titular o anomenar el que està passant a Gaza de genocidi. Que això ha de ser un tribunal.
Sí.
Vull dir que a mi un partit que estava dient que s'han mort a 60 i pico de mil persones em digui que no té clar que això sigui un genocidi, sincerament, també em preocupa.
Almeida, l'alcalde de Madrid, també va sortir fent unes declaracions paregudes dient que bé, que ell no considerava que fos un genocidi perquè diu que això és un delicte tipificat, però mira, anem a recordar, si vols, del diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, el que en teoria, que la definició, no, de genocidi diu: extermini o eliminació sistemàtica d'un grup humà per motiu de raça, ètnia, religió, política o nacionalitat, utilitzat també en sentit figurat. Bé, ja cadascú, no?
Jo diria que cadascú en la seva consciència,
perquè
jo crec que està bastant clar. Val? Segueix veient tota aquesta crispació que hi ha a Espanya a nivell polític i on sembla que no hi ha problemes de fons quan n'hi ha molts de problemes on tothom hauria d'arrimar un poc les seves possibilitats i intentar donar-los solució. No ho sé.
D'altra banda, no sé si has vist també, parlant ara, no, dels conflictes, diguem, internacionals, al Nepal hi ha hagut protestes perquè el govern ha prohibit les xarxes socials, el YouTube, el Facebook, el WhatsApp. I molts de joves han sortit al carrer i han, diguem, fet protestes molt potents. De fet, han incendiat el Parlament i han incendiat la casa dels polítics i ja s'ha convertit en una espècie de protesta que va més enllà perquè finalment el primer ministre ha dimitit i també s'ha revertit aquesta prohibició de les xarxes socials, però ja, clar, les protestes han anat més enllà perquè hi ha un problema, diguem, de corrupció política al Nepal, i bé, els joves allà sembla que s'estan posant una mica en contra de tot aquest sistema que no els satisfà i que no els...
Sí, jo penso que això de les xarxes socials al final ha set es detonant final. Allò que diuen els castellans, la gota que colma el vaso. Que quan vens ressentit d'una cosa i d'una altra i d'una altra i d'una altra, pues arriba un moment, clar, i les xarxes socials en la implementació que té avui en dia és per anar-hi en peus de plom. Val? I penso que això ha set el que al final ha fet vessar tot això i han dit, bueno, ja està bé. I veurem les protestes a on s'acaben. A veure, em sembla perfecte que reivindiquin tot allò que considerin just.
De fet, el New York Times apuntava que precisament els joves tenen molta falta, diguem, d'oportunitats laborals i que aquestes xarxes socials són les que al final sostenen l'economia d'alguna forma perquè els permet als immigrants nepalins que fan feina fora, els permeten doncs, comunicar-se amb els seus familiars i alhora doncs, rebre diners, informació, o sigui, és una via de connexió, no? Perquè hi ha molta gent que al final no pot fer feina o no pot guanyar-se la vida realment al Nepal, perquè hi ha molta corrupció i això tot, segons el New York Times, i molta falta d'oportunitats per la gent jove. Així que bé, ja veiem que està canviant també allà una mica les coses. De fet, avui entrevistarem a Joan Roig, de Via Oberta amb Nepal, una ONG pitiusa que fa feina allà al territori, que ens conti una mica a veure què passa. No sé si tu has estat mai per allà, pel Nepal.
No, no he estat mai, no. Mm. No, però aquesta entrevista amb en Joan Roig pot ser interessant.
Mm. Sí, està bé, ja, de vegades.
Ja l'escoltaré.
Molt bé. Sortir una mica de l'illa, no?
Sí, sí, sí. Tot i que, bueno, i que l'illa pues, és el lloc de la nostra, nostra residència i és el que realment ens ha de preocupar.
Efectivament.
I estava comentant abans de començar que hi ha un tema que, bueno, que sembla ser que està oblidat. Penso que avui em pensàveu parlar, no sé si serà avui finalment, que és el tema d'aquestos iots que s'han cremat aquest estiu, que estan en els fons de la mà i que sembla que... Jo ja no en sento parlar. No sé si hi ha més gestions per aquestes coses. Però és molt trist perquè sé que els pescadors estan en peu de guerra, perquè, clar, això pues, està a zona de pesca, els hi espanyes i xerxes, i sembla ser que... Com que aquelles embarcacions estan allà, doncs ja sembla que ningú en parla. I penso que la notícia hauria de ser que aquestes embarcacions s'ha obligat en el propietari a treure-les i a portar-les a un lloc de desballestament com hauria de ser.
Si no m'equivoc, es va, diguem, instar al iot Da Vinci, l'armador del iot Da Vinci, a fer un estudi. Tenia 72 hores, crec, per presentar un pla, diguem, per fer un estudi d'anàlisi, diguem, de la contaminació que pot estar provocant aquest enfonsament del iot. I havia de ser part d'una empresa especialitzada i amb supervisió d'algú de Capitania Marítima. I bé, perquè clar, és com tu dius, bé, els pescadors es van queixar de que hi havia peixos amb fibra cremada, que estaven traient molts de trossos d'aquesta embarcació que va quedar allà. Doncs.
I és que no tenim només el Da Vinci.
Exactament.
N'hi ha dos més.
Sí. Sí.
A veure, jo en tot l'estiu no he anat a les illetes, val? No és lloc que jo freqüenti. Però n'hi havia un embarrancat davant el molí de sal que ha estat mesos i mesos i mesos allí i ningú l'havia tocat. I aquella embarcació devia tenir un propietari, per tant, havia de tenir també una assegurança.
Sí, el cas és que de vegades no es fan, diguem, responsables d'aquestes embarcacions i després el Consell ha de gestionar la retirada i després obrir un procediment, entenc, si no m'equivoco, doncs, sancionador o el que sigui. Però, clar, és complicat, perquè, a més, sumar això amb després les embarcacions de la migració irregular. O sigui, molts residus, això, a les costes, al litoral en general, entre una cosa i l'altra.
Això genera moltíssims residus, moltíssims, clar que sí.
I bé, així està. Però bé, parlarem del iot Da Vinci amb en Pepe Marí el divendres.
Molt bé, perfecte.
Una altra entrevista que has d'escoltar, Andreu?
Una altra que he d'escoltar, sí, sí, sí. Bé, i que avui comença el curs escolar.
Efectivament.
He sentit que a Formentera no hi ha... Estan tots els professors en el seu lloc, el qual és una bona notícia.
Pendents d'arribar, alguns encara estaven, però arribaran. Es preveu que arribin.
No hi ha vacants.
Exacte.
Bueno, és una bona notícia.
Sí.
És una bona notícia. també vaig veure ahir que Formentera hi ha 50 alumnes més que l'any passat, 50 escolars més que el curs passat. Bé, també vol dir que d'alguna manera seguim creixent.
La cosa cridanera d'això també va ser que, bé, l'escola concertada ha duplicat el nombre d'alumnats i l'escola pública n'ha baixat uns quants, no? Una xifra molt poc significativa, un 6.
Sí, ho vaig veure. Ho vaig veure.
Bé.
Bé, jo miraré el positiu, que penso que és que tinguem els professors adjudicats, tot i les dificultats que hi ha de vivenda i totes aquestes històries, que no ens enganyem, això també es va en detriment de l'educació, perquè això impedeix fidelitzar professors, perquè aquests professors que venen, que de moment no tenen un lloc on estar, jo sé que l'any passat, perquè una amiga meva m'ha dit que... bé, per allò que tens un conegut, que tal, que t'empala, que no sé què, que tindria un professor durant un mes a casa seva, perquè l'any passat aquesta persona va estar un mes a la casa de colònies i diu que allò era absolutament inviable, diu que ja fa molta de calor, estaven allí dins com les sardines, no mos enganyem, estan parlant dels educadors de quasi bé 1.300 criatures de Formentera, que els hauríem de mimar i no és el que feim.
De vegades
en moltes, en molts de casos.
No, i es troben en situacions bastant...
El que dic, amb aquestes situacions que es troben és molt complicat que aquesta gent, que a molts els agrada Formentera, em consta, però que facin realment idea d'estar aquí durant molts d'anys. Perquè, clar, perquè tenen aquest problema de que potser m'hagin de deixar la seva casa, vull dir, bueno... Si estan parlant de gent que siguen fadrins, que no tinguen parella, que no tenen fills, ja de per si és una complicació. Però per una família, tot i que fos una família monoparental, és absolutament inviable plantejar-te estar aquí. Si no, pots tenir un habitatge per tots anys.
No, no, totalment. De fet, a veure, almenys quan jo anava a l'escola o a l'institut, la majoria dels professors donava la casualitat, no?, de que eren molt joves. O sigui, vull dir que encara doncs no tenien, entenc jo, crec, els que no eren d'aquí, eren joves i no tenien encara com una família, perquè és veritat que igual després s'han quedat i han construït aquí la seva família, però... Clar, desplaçar-te d'una altra banda, amb una família, amb la situació que hi ha aquí, és una mica complicat, no?
N'hi ha molts que sí, que s'han establert aquí de manera definitiva.
Exacte.
Però molts altres estan aquí els temps que no tenen més remei que estar-hi, perquè, clar, el que busquen és una estabilitat que aquí no troben, en principi.
Sí, i el mateix passa, no?, amb altres serveis com els sanitaris. Bé.
Hi ha excepcions. Clar, que benvengudes siguen, perquè hi ha una professora aquí a l'institut. Jo tinc una neta que aquest any comença ESO.
Ah, molt
I em sembla que tindrà una professora que ja l'havia tingut sa mare, és a dir, sa meva filla.
A veure, clar.
O sigui, seran dues generacions amb una mateixa professora. Val?
Bueno. Això és polit, eh?
És...
A veure, sí, aquí, sí, també tenim aquí a l'institut alguns professors fixes.
Sí, sí, sí.
Per sort, també. Perquè si no, qui ensenya els altres, no?
Afortunadament, afortunadament. Sí.
Molt bé. Doncs, què més? Comença el curs. No sé si aprofitaràs doncs, aquest mes que fa més fresc per reprendre a caminar, per reprendre a passejar.
A veure, sí, aquest mes ja, si el temps millora, ja hem de començar a fer alguna caminada d'aquestes que valga la pena.
Molt bé.
No simplement caminar, però allò de mantendre't una mica.
Molt bé, molt bé. Sí. I no sé si també portes alguna cosa d'en Joan Mari Cardona avui.
Sí, també he buscat una cosa.
Molt bé, vinga.
També he buscat una cosa que l'haurem de fer en dos dies, perquè
és molt
llarg i tampoc no hem de cansar massa. És un fragment de s'introducció d'una obra seva que es diu El llarg camí del pa a Formentera, que, bé, una vegada més ell va voler fer, diguem, s'història de lo que és l'elaboració d'espà, tal com ell l'havia conegut i tal com l'he conegut jo. Vull dir, des de que es prepara la terra per sembrar el blat fins que arriba espà a taula. Vull dir, tota la història va voler fer, no? I la va ambientar a Formentera. Bé, jo llegiré un fragment d'aquesta introducció que comença parlant del possible origen del nom Formentera, sobre si realment deus venir de terra de blat o no, això ho deixarem. I diu, quan comença a parlar de... Diu, el pa, noble paraula en la qual ben sovint volem incloure tots els humans que viures, no és un producte que pugui obtenir-se fàcilment com es cull de l'arbre una fruita madura. El seu camí és molt més lliguiós. Cal que passin mesos i mesos des que els petits grans es deixen dins els sòls de la terra, convenientment preparada. Neixen i creixen les plantes, regades per l'aigua del cel. Si cau, fins que en començar l'estiu, les daurades espigues, seques i encorbades, ja poden segar-se i dur-se en garbes a l'era on s'han de batre. I així només s'ha recorregut el primer trajecte del llarg camí. En haver batut l'arada, les forques hauran d'aventar la palla i les pales deixaran el gra a punt de passar a l'arer. El munt de blat es mesurarà bé, tantes quarteres, tants d'almuts, i a la fi se'n deixarà una part dins algun paer o s'ompliran els sacs per emmagatzemar-lo. S'acaba així el segon trajecte. Els molins, pacientment, amb el característic so monòton i fosc, convertiran el blat en molta, barreja de segó i farina. Serà necessari separar l'un de l'altre, com el gra fou separat de la palla a l'era. En haver passat pel sedàs, la blanca farina, amb el llevat i el creixent, es convertirà en la pasterada de la qual sortiran els pans. Acaba el tercer trajecte. El forn és el punt d'arribada del llarg camí. La pala ajudarà a enfornar els pans molls i encara petits. El forn, amb la seva calor, com amb una abraçada afectuosa, els farà créixer i créixer fins que els deixarà cuits. El tiràs, aleshores, ajudarà a treure del forn els pans, extraordinàriament vells. Mentre refreden, tapats en caramassos damunt el pedrís o un banc, espargiran per tota la casa la seva olor d'indescriptible plenitud. Complirà cada família de la merescuda satisfacció del pa tan esperat. Camps, arades, llavor, sembra, sega, garbes, era, batuda, forques, pales, arés, mitges quarteres, almuts, sacs plens, molins, sedassos, sedassers, llibrells, llevat, creixent, pasterada, taulell, llenya, foc, britjó, pala, forn, pa de cada dia. Aquest és el llarg camí que el present estudi ha de recórrer.
Déu-n'hi-do, et transporta realment, no, al moment aquest... bé, no sé, quan... si tens l'oportunitat de viure a una casa on es fa el pa, és veritat que el tema de la sembra i tal no l'he viscut, però és veritat que et transporta, no?, aquestes olors, aquestes sensacions. És
jo llegeixo això i em transporta, pues, el que jo he conegut a casa, el que veia a casa meus abuelos, des dia de pastar...
I també cultivàveu i tot?
O no, sí? A casa no. No. A casa no teníem terra, teníem molt poca terra.
Clar, i el feia, ho entenc, a un forn, al forn, diguem, tradicional de la casa pagesa.
Sí, 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 sí. Un forn que hi havia a casa, això sí, però clar, la farina era a partir de blat comprat.
Clar. Encara el teniu actiu, aquest forn, o no?
No.
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 Quina llàstima, això.
Sí, fa uns anys vaig haver de fer una obra per canviar una coberta i el forn va perillar. A vegades pens en organitzar-ne una altra,
clar,
perquè realment el pa m'agrada molt, però bueno, no ho he fet.
Bé, doncs...
I els anys van passant i no ho sé. És un projecte d'aquells que ja veurem.
És un projecte de gran magnitud, no?,
sí,
que fa...
Sí, ni més ni més.
Et llevaria molt de temps, no?
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs res, Andreu, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres, per aquest comentari d'actualitat i per descobrir-nos també alguns fragments i alguna part de l'obra d'en Joan Mari Cardona, que jo realment no estava tan familiaritzada amb ell, i és realment molt, molt interessant.
No em toca jo haver de donar la notícia, que supos que ja ha sortit, però em sembla que el Consell Insular de Formentera està treballant en la reedició d'aquest llibre, del Llarg Camí del Pot.
Molt bé.
Enguany, doncs, que es compleix, que és el centenari del naixement de don Joan.
Informaran segurament i ens en farem ressò.
Sí.
Moltes gràcies, Andreu.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.